COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 21 minuts que passen de les 12 des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És divendres 29 de setembre, el dia en què sabem que per segona vegada l'auditor ha renunciat a fer l'informe sobre el pàrquing de Jaume I de Tarragona. Diu que les parts, d'una banda l'empresa Sistemes Alem, de l'altra Aparcaments Municipals de Tarragona, no han aportat la documentació necessària per poder fer l'informe. De fet, l'auditor assegura al jutge que se li han entregat carpetes buides de documentació. Tot plegat ha fet impossible auditar els comptes d'un pàrquing que havia de costar 3,9 milions, pel que hem pagat ja entre tots més de 30 milions d'euros i que mai ha vist ni veurà un cotxe al seu interior. Respostes? Cap ni una encara. Continuem esperant. Com cada dia hi posem música, a tot plegat i atenció, perquè tal dia com avui fa 81 anys el gran Jerry Lee Lewis. Al programa avui repassarem tota la informació de les nostres comarques, tindrem també llibres, parlarem amb l'Andreu Carranza de la seva novel·la La ciutat de llops i tindrem també temps per escapar-nos a Vimbodí i Poblet per saber més del Vitrum, la festa del vidre artesà. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida de propostes culturals i de cinema amb la Laura González. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98. 8.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Temps estable, assolellat avui també a les comarques de Tarragona, tot i que a aquesta hora encara trobem bancs de boira i núvols baixos que al litoral poden deixar-nos alguns plogims. Les temperatures no variaran. Hi haurà màximes de 25 graus a Tarragona, també a Reus o al Vendrell, a Tortosa. Arribarem als 29, a Gandesa 26. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar del sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines. Segons el Servei Català de Trànsit, entrem en matèria. La Guàrdia Urbana de Tarragona ha traslladat aquest dijous les urnes que l'Ajuntament emmagatzemava en una nau de la Brigada Municipal fins al polígon Francolí, fins a les dependències de la comissaria. El material, que és propietat de l'Estat, és el que s'utilitzen els comicis electorals habitualment a la ciutat. Segons han confirmat fonts municipals, agents del cos es personaven aquest dijous a les dependències per endur-se les urnes, complint l'ordre dictada per la Fiscalia Superior de Catalunya. La instrucció exigia a les policies que impedissin la sortida del material electoral per evitar que es destinessin a la celebració de l'1 d'octubre. La Guàrdia Urbana ha decidit actuar, tot i que el Consistori tarragoní no col·labora amb el referèndum. I a aquesta hora continua la manifestació de tractors arreu de Catalunya. Des de les comarques de Tarragona han sortit de diferents punts i a aquesta hora es concentren diferents tractors convocats per Unió de Pagesos davant la subdelegació del govern, tant a Tarragona com a Tortosa. Uns 1.500 estudiants universitaris i de secundària es manifestaven aquest dijous en defensa del referèndum a Tarragona. La mobilització s'ha convocat en la primera jornada de vaga dels estudiants, que a Tarragona ha tingut un seguiment del 78%, segons el rectorat. Centenars d'alumnes de secundària es concentraven a la plaça Imperial Tarracó per dirigir-se fins al campus Catalunya de la URB, que era el punt d'inici de la protesta. Escoltem Sara Asensio, portaveu dels estudiants.
Aquest diumenge la nostra lluita serà les urnes i les nostres armes, que tanta por fan, seran paperetes. Tot i que el senyor Ballesteros no ho vulgui, tot i que el rector de la universitat no cedeix els espais i tot i que les forces d'ocupació ens ho vulguin impedir, aquest diumenge votarem. Votarem per una república catalana construïda pel poble i per al poble. Per una educació al servei de les estudiants guanyarem la independència.
Hi ha més qüestions a banda del referèndum. Notícia que ens ha cridat avui l'atenció i força. La llegim al Diari de Tarragona. L'auditor que havia d'analitzar els comptes del pàrquing de Jaume I de Tarragona ha renunciat a fer l'informe que sol·licitava la plataforma Veu Ciutadana. Segons la magistrada que porta el cas, s'ha donat de baixa del procés a l'auditor. Des de desembre de 2016, en què es va encarregar la feina, no s'ha trobat documentació suficient per fer el peritatge segons el propi auditor. Les parts, diu, no han aportat la documentació i, per tant, no es pot fer l'informe com cal. Atenció al que diu l'auditor al jutge. L'empresa de sistemes Alem només ha aportat dos arxivadors de factures corresponents a 2006 i Aparcaments Municipals de Tarragona ha entregat carpetes de documentació d'entre 2002 i 2012, però buides. També han entregat llibres d'actes i comptes anuals buits. El que sí van enviar van ser balanços trimestrals i carpetes de factures del pàrquing d'entre 2002 i 2008, entre altres documents. Tot plegat insuficient per fer l'auditoria completa. Recordem que és el segon cop que es demana una auditoria d'aquests comptes per un pàrquing que no ha entrat mai en funcionament, que havia de costar 3,9 milions d'euros i pel que ja hem pagat més de 30 milions. Destacat també aquest divendres que investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han impulsat una tècnica per evitar el frau en la comercialització de l'oli de palma, el més consumit al món. Els baixos costos de producció ha comportat que el nombre de plantacions de palma industrial s'hagi multiplicat i això ha provocat, per tant, greus problemes ambientals com la deforestació i l'expulsió de poblacions indígenes. Per evitar-ho, les empreses productores han d'obtenir una acreditació que garanteix que l'oli de palma que comercialitzen prové de plantacions que segueixen els criteris ambientals i socials sostenibles. Però, tot i això, els casos de frau són molt comuns. Les diverses tècniques desenvolupades per la Rovira i Virgili permeten ara determinar la procedència de l'oli de palma de manera més econòmica i ràpida. Els resultats d'aquest estudi poden ser útils per a organismes oficials de control d'oli i per les cooperatives, segons han detallat les investigadores. Dotze i 27, torna el carnet de boletaire al bosc de Poblet. A partir d'avui comença a expedir-se ja l'autorització per poder anar a collir bolets al paratge natural d'interès nacional de Poblet i a la seva zona d'influència. Es va implantar l'any 2012 aquest permís, que és nominal, manté el seu preu inicial, són 10 euros per tota la temporada per als no locals i 1 euro per als residents al territori. La directora del paratge, l'Ester Trullols, ha confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que ja han rebut la petició de persones interessades en fer-se el carnet.
Es preveu una campanya igual que l'any anterior, fins i tot una mica millor. Sí, més o menys tenim ja la població local conscienciada, no?, de que s'ha de pagar aquesta autorització i més o menys sempre són els mateixos. Tot i que encara no hem fet la propaganda oficial, ja tenim alguna sol·licitud i gent que ha trucat preguntant com fer-se el carnet.
Dels 1.400 carnets tramitats l'any passat, la gran majoria, més d'un miler, van ser de veïns de la zona, mentre que la resta eren de comarques tarragonines i també de Lleida. El carnet és una opció més davant el tiquet diari, que val 3 euros. Les autoritzacions permeten agafar com a màxim 6 quilos de bolets per persona i dia. Amb això arribem a les 12:29. Ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem, que avui tenim molts temes al programa. No se'n vagin.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Ahora en MotorTown, tu taller de confianza del Corte Inglés, siempre sales ganando.
10% de descuento adicional en una gran selección de las mejores marcas de neumáticos.
Solo hasta el 1 de octubre.
MotorTown, tu taller de confianza del Corte Inglés.
Consulta condiciones en la tienda y en nuestra web motortown.es.
El puente romano de Salamanca con el puente de octubre. El puente de Isabel II con el puente de noviembre. Y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino. Con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria, por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Vinga, seguim a Cope Tarragona amb més qüestions. Aquest cap de setmana, per sort, passen moltes altres coses arreu de Catalunya i jo avui els en vull proposar una de molt interessant. Dissabte arrenca la quarta festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet, el Vitrum. Ha programat una 50ena d'activitats amb algunes novetats aquest any i per parlar-ne m'acompanyen avui a l'estudi l'alcalde de Vimbodí i Poblet, el Joan Güell, i la Rosa Alves, regidora de Benestar Social i Turisme. Rosa, Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies a tots dos per fer aquest foradet per venir als estudis. Escolta, suposo que les hores prèvies, no?, a la inauguració són de bojos, no?
Sí, sí, absolutament, absolutament, perquè pensa que som un municipi, bueno, com bé sabeu, relativament petit, 924 habitants, i per tant és que és una festa que ens trasbalsa el cap de setmana, no? Rebem entre 3.000 i 4.000 persones i això és un volum de gent que bueno, estem encantats d'assumir-lo, però els preparatius, com bé dius, són ben bé de bojos.
Escolta, és ja la quarta edició, però aquest any suposo que també l'experiència, no?, fa que aneu veient què es pot millorar, què es pot canviar, no?, i hi ha algunes novetats, Rosa, a veure, alguna que em destacaries especialment?
Bueno, totes.
Ah, doncs
de fet, destaquem totes les activitats. N'hi ha que sí que les hem anat mantenint, com tu deies, després de la quarta, bueno, serà la quarta edició, per exemple, els concursos sí que els anem mantenint perquè funcionen molt bé, sobretot el de beure a porró,
ah,
i a
sí?
Més, enguany és la peça que promocionem, el porró.
Exacte, protagonista.
Exacte. El concurs, diguéssim, individual serà el dissabte, i el diumenge provem de fer el concurs de beure a porró en parella.
Això jo ho he vist al programa i he pensat,
sí,
com es fa?
Bueno, la idea és veure també una miqueta quina originalitat i quina creativitat tenen els participants. Nosaltres ho hem proposat i a veure què surt, perquè estem així una miqueta, no sabem si veuran els dos, si veurà només una persona. Bueno, una miqueta l'expectativa. És així una de les novetats més divertides que tenim. Com a novetat també tenim l'Abraça.4, bueno, 4.0 en aquest
sí.
cas, que passa al carrer de les Abraçades, que és un dels carrers més estrets, bueno, és el més estret que tenim a Vimbodí, i cada any també ho anem mantenint perquè té molt d'èxit també aquesta activitat. És només saber quantes persones caben dins el carrer de les Abraçades.
Això, o sigui, l'objectiu és posar la gent bevent amb porró dins el carrer de les Abraçades?
Aquesta és la idea, aquesta és la idea. El que passa que suposo que ho haurem de fer d'una forma més simbòlica que efectiva, sí. però cada any ens sorprenem. Fixa't que, com bé deies, és, diem la festa del vidre artesà, no una fira, perquè sí que és evident que hi ha una part doncs, de fira multisectorial, d'artesania, de fira especificada al vidre, però hi ha un munt d'activitats programades sobretot orientades al que és el públic familiar. Estic pensant ara a la Rosa, doncs no les destacava perquè no són novetats, perquè les anem repetint per l'èxit que tenen, però tots els tallers que fem doncs adreçats a nens, Rosa, no sé si els hi vols explicar, per exemple, aquests
d'altres. Sí, tenim un espai creatiu, que és on poden anar experimentant amb el vidre, poden fer diferents tallers d'espalmatòria, fer un micado, l'ambientador aquest també el
sí.
podran fer el dissabte a la tarda, experimentar també amb diferents jocs fets de vidre, alguns tradicionals com poden ser uns escacs o unes caniques, però també n'hi ha uns altres de com pintar amb caniques, per exemple, és més així experimental. També tenim contacontes, perquè a Vimbodí tenim la llegenda del matrimoni de vidre, que és una de les peces que fem al Museu del Vidre, i hi ha el contacontes que explica una miqueta doncs, què és aquesta llegenda.
Mm-hmm. Estic veient aquí, entre les novetats que jo m'havia apuntat una mica, evidentment això de l'Abraça't m'ho havia apuntat, perquè dic, això ho vull veure, això és dissabte o diumenge?
Diumenge.
Diumenge, eh? Diumenge. També, com dèieu, el porró és protagonista aquest any, i de fet hi haurà un porró gegant, no?, que intenteu, no?
Hi haurà
l'escultor, l'Ivan López, farà aquest porró gegant.
Correcte, hi haurà un porró gegant. A més, no serà de vidre, No serà de vidre. El que sí que volíem és una miqueta el contrast aquest dels 1.000 graus de temperatura que necessitem doncs, per fondre el vidre amb un element que també té aquestes característiques cristal·lines, però que és el gel, no? Hi haurà una gran escultura de gel, en aquest cas farem un porró. L'any passat vam fer un setrill, que era la peça de l'edició, i realment doncs, és meravellós veure com treballa aquest noi. I la gent, doncs, al final, un dels espectacles que té més afluència, també.
A mi una de les coses que fareu i que em fascinen, a més de sempre, que és aquesta... A mi em deixo com hipnotitzada, no? Quan veus els mestres vidriers bufant el vidre. A mi això em sembla una cosa meravellosa de veure i tindrem l'oportunitat de grans mestres, a més, aquest cap de setmana, no?
Sí, sí. Tenim... 5 mestres vidriers ubicats en diferents indrets de Vimbodí. Tenim el fix que tenim sempre al Museu i Front del Vidre, que sí. És a Paco Ramos, i després en tindrem això, ubicats a Plaça Major, a la Plaça de les Oronetes, que és també on hi ha la part del mercat d'artesania de diferents tècniques, que no és vidre en aquest cas, sinó el vidre està a la Plaça Major, i també a baix a les Fonts del Gorg, un indret de veritat.
Correcte, 5 anys com a novetat, sempre teníem dos punts, dos forns més portàtils que anàvem ubicant en diferents indrets. Enguany hi ha un tercer forn, per tant, 4 forns que hi haurà, 5 mestres vidriers, i que, a més, doncs, com deies, dels poquets que hi ha tot l'estat, no? Sí. Estic pensant en el Diego, que ve doncs, de la granja de Segovia, de la Real Fàbrica de Vidrio, estic pensant en l'Igor, que ve del País Basc, el Ferran, que és quarta generació de vidriers vingut de Barcelona. I, a més, hi ha un moment molt, molt màgic en tota aquesta festa, que és el dissabte a la nit, que fem el Vitrum musical, no? Sempre intentem fusionar dos arts escèniques. Enguany hi ha una cantant de líric que farà doncs, la representació de les obertures més conegudes per aquest públic més profà, no? Musical, i a més amb la combinació dels 5 mestres vidriers treballant de forma simultània en un indret que és preciós, que és, en diem les Fonts del Gorg, que el riu doncs, torna a sorgir després de soterrar-se a través d'una balma natural, i amb la il·luminació a la nit queda un espectacle fantàstic.
Mm-hmm. Això és la Maria Boixadora, veritat? Mm-hmm. Que la mezzosoprano que farà aquest vitro musical. Jo us anava a preguntar precisament pel vitro musical, perquè deia, tota festa necessita música. I què més necessita tota festa? Menjar. I també heu fet no? Doncs uns menús temàtics relacionats amb el món del vidre. A veure, això com es cuina, això? I mai millor dit.
Això va ser una proposta que van fer els restaurants que tenim al municipi, al terme municipal de Vimbodí i Poblet. Els van proposar de participar d'alguna manera amb el vitrum, perquè sí que és tot el món del vidre, i la proposta va ser a veure si volíem fer alguna cosa així, doncs, més relacionada amb el vidre. I cada un dels restaurants fa la seva proposta amb plats que estan pensats, orientats amb diferents com peces de vidre, no? Per exemple, doncs podria ser una ceba caramelitzada, però no es diu ceba caramelitzada, no? Però és sobretot juguen amb les textures i colors. Uh-huh. I bueno, el mateix dia, els punts d'informació que tenim allà, es pot agafar tots els menús exactament en què consisteix, preu i la ubicació.
Uh-huh. No, és que és molt bona idea, perquè això, a més, el que us dic, no? És una, com a bona festa, doncs heu de pensar en tot.
Uh-huh. Sí, i a més, clar, el que et comentava sota el principi de l'entrevista, no? Que al ser un poblet molt, molt, molt petit, el que ens fa falta és la col·laboració de tothom, i aquí és on les entitats, si volquen, fent de voluntaris, on la gent a títol individual ens ve ajudar cobrint la part del punt d'informació, però també els establiments, restaurants, botigues, que tots, doncs, qui no guardeja el seu aparador amb peces de vidre que tenen a casa, perquè tenim una llarga història, una trajectòria vidriera al municipi, doncs ens fa propostes com els menús del Cuina Vitrum.
Sí, de fet, aquest cap de setmana tenim l'oportunitat de viure aquesta festa, però, evidentment, sempre tenim durant tot l'any l'oportunitat d'anar al Museu del Vidre, no? Que per aquells que no el coneguin, doncs també jo crec que és una visita molt interessant. Si aquest cap de setmana allò que no et coincideix, que hi puguis anar, que sàpigui la gent que sempre teniu l'oportunitat d'anar al museu, no? Que ens podem fer una idea de la importància del vidre pel municipi.
Correcte.
Per la zona.
Al final, també aquesta iniciativa neix al voltant, no? De reforçar el paper de l'equipament en una posició doncs, a nivell nacional. I clar, jo crec que és l'únic indret que tenim ara mateix a Catalunya on el visitant pot percebre, pot veure com es fa en directe doncs, el vidre bufat, no? Al final és un equipament singularíssim, hi ha una part de col·lecció de les peces que es feien a l'època que hi havia indústria a Vimbodí, però el gran protagonista és el taller on la gent, doncs, a menys d'un metre de distància, veu com això que és tan màgic, no? Veure com un material en estat líquid, a poc a poc, en sí. Cosa de segons, es vitrifica, es torna totalment sòlid, i és un espectacle molt, molt, molt recomanable.
Mm-hmm. Per tant, tenim bon menjar, tenim música, tenim mercat artesà, contacontes, tallers, jocs pensats també pels més petits, aquest abraça, té una exposició de porrons, es presentarà el nou gegantó vidrier, a més, no? Que això, veig que us fa molt especial il·lusió, això. A veure, expliqueu-me.
Tia Rosa, tu mateixa, bé, de fet, som un poble que tenim una tradició de seguici, ja teníem doncs, dos gegants ben imponents, el Grèvol, la Nerola. Teníem un gegantó, també gran, que és una bruixa que a més treu la llengua i se li encenen els ulls, que és la Viponeta, i clar, ja estava molt sola, no? I al final, doncs, també en col·laboració de l'escola, que li van fer el cap al gegantó, també tenim el grup de patchwork que li ha fet la roba, els fusters del poble li han fet l'estructura, doncs presentarem un gegantó que no hem estat molt originals amb el nom, el van votar els nens a l'escola, però en qualsevol cas representarà doncs, el que és també un vidrier i ens fa molta il·lusió.
Mm-hmm. I també jo crec que una cosa important que fareu aquest any, que a més no sé si és la primera vegada que ho feu, que és tindreu, proclamareu un vidrier d'honor, no? És la segona vegada?
Bueno, com a vidrier la primera, l'any passat vam convocar una vidriera.
Ah, d'acord. Doncs aquest any qui serà? A veure, qui serà?
Hi ha una persona molt coneguda per aquí a la contrada, és l'Òscar Cadiach. De fet, clar, sempre volíem, doncs, al final, que aquesta distinció tingués una miqueta també a veure amb els valors propis en la inèrcia del vidrier, no? En aquest cas, doncs, el que és esforç, constància, també aquest lideratge, no?, a l'hora de tirar endavant iniciatives, i per tant és un plaer doncs, poder distingir l'Òscar amb aquest guardó, que és simbòlic, però a més estic segur que això ho fem el dissabte a les 4:30 de la tarda, i a més és molt, molt bonic, perquè ell tindrà l'ocasió també acompanyat d'un mestre vidrier de bufar, i estic segur que serà un moment també d'aquests que recordarem de l'edició d'enguany.
Mm-hmm. Doncs escolta, quarta edició ja d'aquesta festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet, s'han d'escapar al Vitrum aquest cap de setmana. Quina hora comença tot plegat dissabte, Rosa?
A partir de les 10 ja començaran a trobar les activitats i el mercat d'artesania. Mm-hmm.
Doncs si volen més informació, a www.museudelvidre.cat tenen també el programa i tot el que convingui. Rosa, Joan, jo us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut a explicar-nos una miqueta del Vitrum i, escolta, que us vagi molt i molt bé. Quan vulgueu,
moltíssimes gràcies per convidar-nos i per l'oportunitat d'explicar-nos. Moltes
plaer.
Mercès.
Gràcies. Adeu.
Amb això hem arribat a les 12:42. Abans d'anar a parlar de llibres, els vull convidar, Anna, aquesta nit a una activitat divertidíssima a la Tàrraco Arena Plaça. Un sing-along de la pel·lícula Gris. Podran veure la pel·lícula, cantar les cançons, disfressar-se, aixecar-se, ballar, tot el que vulguin. Si són fans de Gris, no s'ho poden perdre. És aquesta nit a les 10 a la Tàrraco Arena Plaça, i si volen una entrada doble, només han de trucar-nos al 977-32-60-50. 977-32-60-50 i se'n van convidats per Cope Tarragona aquest sing-along de Gris a la Tàrraco Arena Plaça. Jo m'aturo 20 segons i els parlo de llibres.
¿Tienes planes para el Puente del Pilar?
En Boitaúl te lo ponemos muy fácil.
Animación para toda la familia, excursiones en la Vall de Boí y además las 23 jornadas gastronómicas del Bolet.
Ven a descubrir el otoño en Boitaúl, te sorprenderá.
Dos noches desde 74 euros por persona.
Más información en boitaulresort.com.
Página cero.
La tripulació havia assumit amb tota naturalitat que el temps del riu, del llagut, no era el mateix que el dels pobles, el de la terra de les vores. Eren realitats diferents, paral·leles, que no es podien trobar mai. Hi havia una frontera, la vora. No van baixar de la nau, no els passava pel cap. La barca significava tot el seu món, tot el que coneixien. Aquesta circumstància no estava prevista. Els tripulants es van adaptar de forma natural al seu nou hàbitat. El llagut començava a formar part d'ells de forma íntima. Trobaven la cosa més normal del món, no abans abandonar la nau, per res del món. Aquest comportament, sense saber ben bé per què, els donava una mena de seguretat interior, un avantatge, encara que no poguessin precisar sobre què ni davant de qui. Aquest és un fragment que hem triat del llibre que ens ocupa aquesta setmana, Pàgina Zero, per Ciutat de Llops, de l'Andreu Carranza, i a l'autor, a l'Andreu, el tenim a l'altra banda del telèfon. Andreu, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Escolta, explica'ns d'on sorgeix aquesta història, aquest Ciutat de Llops, perquè pel que he pogut jo llegir en els darrers dies, és per tu l'obra potser més important, no?, fins ara?
Sí, bé, jo porto gairebé 30 anys publicant, tinc bona obra de novel·la, de contes, i de fet, en aquesta obra, en Ciutat de Llops, jo, per mi, té una significació especial perquè tanco tot un cicle narratiu, on hi ha presents tots els meus elements que jo he anat arrossegant en el decurs d'aquests gairebé 30 anys de publicar, elements que figuren als meus inicis, però també en gairebé totes les obres, com pot ser El riu, La recerca del pare, aquesta preocupació o gairebé mitificació del paisatge. Bé, tot això, d'alguna manera, a Ciutat de Llops jo acabo tancant i arrodonint el projecte.
Mm-hmm. Llegia l'altre dia que has dit que amb Ciutat de Llops has fet les paus amb el passat, no? Suposo que és part d'aquest arrodonir el projecte. Per què? Per què aquest fer les paus?
Mira, perquè jo crec que en tota obra, això és comú a tots els escriptors i escriptors, que hi ha com elements que són que afronten afloren a la prosa i són com obsessions, no? Obsessions per determinats aspectes. Alguns autors pues, tenen, arrosseguen l'obsessió per l'amor, per la mort, per la memòria, la paraula, no ho sé. Llavors, tots aquests elements d'alguna forma et configuren pues, una manera, un estil, no? I en aquest sentit, tots aquests elements tenen relació en una cosa que a mi em va marcar profundament quan jo era molt jovenet. I és que mon pare va ser alcalde d'Ascó, va ser el primer alcalde de la democràcia als sí. anys 70 i era un alcalde antinuclear. Aleshores, ell va dir que si funcionava la central nuclear marxaria del poble. Imagina't, a mi me va agafar, nosaltres som nou germans, me va agafar en plena adolescència i joventut. Uh-huh. A mi això va significar un cop molt fort, me va marcar, i va marcar tota la meva literatura. Tots aquests elements simbòlics que jo he arrossegat neixen, l'origen és aquí. I per això dic que jo faig un viatge a la recerca de mon pare en aquesta novel·la. D'alguna forma el protagonista és el meu alter ego, que també va a buscar el seu pare, i tanco aquests fantasmes del passat, tot això que m'ha anat perseguint, crec que aquí quedo en pau en mi mateix.
Uh-huh. Ens has donat ara, amb això que ens explicaves, diverses pistes de per on va la història, aquest Ciutat de Llops, no? Que el gran protagonista és l'Evan, no? Que, com tu deies, va a la recerca també doncs, de la memòria del seu pare, del que va passar amb el seu pare, però hi ha un protagonista que està per sobre tot això, que és el riu Ebre, i el riu el fa servir de fil conductor, de camí per la història i també per denunciar moltes coses, no, Andreu?
I tant, el riu Ebre sempre, en totes les meves obres, ha estat allí present com un déu poderós o un amic, un monstre, un lloc on hi ha riquesa, misèria, mort, boires, pau, placidesa, tot. El riu és tot, no? De fet, anem a veure, els accidents geogràfics importants impacten a la vida de les persones. La gent que viu als Pirineus, a les altes muntanyes, tenen un caràcter especial, no? Llavors, jo sóc una persona pues, que he viscut al riu i per tant, el riu forma part d'aquest imaginari que jo he anat arrossegant durant tota la meva vida literària, no? I aquest llibre, en Ciutat de Llops, de fet, és l'espai, l'àmbit on es desenvolupa la història de forma gairebé monogràfica dins del riu.
Uh-huh. He dit, el gran protagonista per mi, a mi em sembla que és el riu Ebre, després hi ha l'Evan, hi ha molts altres personatges sí. també. A mi m'ha cridat, això que dèiem de la denúncia, el personatge aquest d'Alfonso, no? El polític sí. corrupte, perquè vols denunciar això també, no? Doncs la corrupció de la qual ha patit també el riu Ebre durant molts anys, parles de la química, de la nuclear, de Càstor, no? Parles de moltíssimes coses que han ajudat a transformar l'Ebre al llarg dels anys. L'Ebre sí, i tota la zona, clar.
Exacte. Sí, sí, no, Mònica, jo crec que en aquest sentit dones el cor de la visió que estic donant, no? a la novel·la, no? És a dir, a la novel·la faig un viatge, diríem, cap al meu passat a rescatar un Ebre perdut ja a la memòria, un Ebre de quan jo era petit, que mos banyàvem al riu i mos amorràvem a veure l'aigua directament, a això, no? A la contradicció, a la gran paradoxa d'aquest Ebre actual que està, pues, evidentment, absolutament transformat. Ja no és l'Ebre d'aquells anys. I, evidentment, l'impacte de la contaminació és molt present. Pensem que gairebé tota l'aigua de la central nuclear del riu Ebre passa per la central nuclear d'Ascó. Mm-hmm. I fins i tot la calenta uns graus al sortir. Llavors hi ha tot el problema de Flix, de la fàbrica química. Hi ha també tota la contaminació d'espècies noves que han canviat tota l'estructura de la cadena tròfica del riu. Sí. Per exemple, el riu ara, el silur, és el màxim depredador, que és un peix forani. Hi ha una invasió d'algues. Per tant, hi ha una denúncia de tot això, no? De la natura i de la bogeria a on hem arribat els humans. transformant ja directament el paisatge, el riu i bueno, els episodis de contaminació. Mm-hmm.
De fet, de tot això en parles, doncs, de les algues que formen part importantíssima d'alguns episodis de la història, el musclo zebra, surt del silur, evidentment, no? Com a també gran protagonista. I has dit ara una paraula, les llegendes són molt importants, no? I suposo que en algunes llegendes de la zona també t'has inspirat per crear alguns dels episodis d'aquesta ciutat de llops.
Sí, jo en la meva literatura m'agrada barrejar molts elements, no? I un dels elements que jo he aprofitat en aquesta història quan el llaüt va circular riu amunt és tot este gran component d'històries que tenim a l'Ebre, no? De llegendes, moltes d'elles orals, eh? I també de gent que s'ha preocupat i que ha buscat o que fins i tot que ha fabulat i ha creat històries aquí a Ciutat de Llops formen part de la pròpia trama, no? Dins del llagut en boca de Passarrius o de que és el vell patró, no? Sí. Que també arrossega també tota aquesta càrrega del món antic dels llauters, no? D'un món desaparegut, i en certa manera és un homenatge al món dels llauters que navegaven pel riu Ebre també.
És un homenatge, evidentment, l'espai, les llegendes, el fet de que introdueixis molts termes relacionats doncs, amb els llaguters, amb els sirgadors, no? El llenguatge és molt important, no? També, o sigui, és una reivindicació també l'utilitzar un llenguatge, evidentment, propi de les Terres de l'Ebre.
I tant, jo sempre, és una de les meves constants en gairebé totes les meves obres, és utilitzar la variant que tenim a l'Ebre, perquè jo crec que té un fons de riquesa lèxica que evidentment no es pot perdre, i aquest fons de riquesa lèxica crec que enriqueix també la nostra llengua, el català, no? Per tant, aquesta aportació el fa enriqueix i fa que hi hagi més elements, i en definitiva, jo entenc la literatura també com això, no? L'art de la caracterització, no? I què millor que aprofitar un dialecte i una llengua particular, no? Per tal de caracteritzar els personatges.
I tant.
Evidentment, i això és el que a mi em permet pues, donar-los més un perfil més autèntic, més vinculats a la terra, no?
Uh-huh. És especialment característica també, evidentment, el llenguatge i com ens presentes aquest oncle Passarrius, no? Que és un dels personatges sí. principals de la novel·la, no? També un dels més pertorbadors, si m'ho permets, però ja saps que no sé si era la intenció, que els lectors ho agafem cada vegada com cada un ho agafem de manera diferent, potser, no?
Sí, bueno, aquesta també és la grandesa de la literatura, no? El fet de que cada lector faci la seva interpretació, perquè, clar, jo aquí estic contant, no, jo no puc contar la història, però sí que puc contar coses paral·leles a l'entorn, no? Us explicava, per exemple, que per mi ha sigut un viatge per reconciliar-me amb el meu passat i reconciliar-me amb el meu pare, no? Però, clar, els lectors troben d'altres interpretacions. I en aquest sentit, Passarrius és l'home que arrossega tota aquesta força del llenguatge que tenien els antics llauters. A més, eren renegaires i tenien un humor molt sarcàstic. Hi ha humor, no? Però és l'humor que aporta el Passarrius, no? Que és molt sarcàstic, molt dur, molt punyent, molt abrupte, no? Si voleu.
Uh-huh. Hi ha humor en aquesta novel·la, en aquest viatge, no? En aquesta navegació que fem per l'Ebre a Ciutat de Llops, i trobem una mica de tot, Andreu, perquè hi ha el que podríem dir, de vegades diries, això és novel·la negra, no? Hi ha també humor, hi ha ciència-ficció d'alguna manera, no? Has volgut juntar aquí moltes coses.
Sí, perquè la veritat és que és com la vida mateixa, no?
Sí.
És a dir, clar, a mi m'agrada molt barrejar els gèneres, però també entenc la literatura com un reflex de la pròpia realitat. I la pròpia realitat que estem vivint, hi ha tantes coses, són tantes coses al mateix temps, tots, totes les persones, que, clar, la novel·la, que és l'espill de la realitat, és el reflex, permet pues, això, no? Mostrar aquesta multitud de coses que vivim al mateix temps, no? En aquesta realitat tan dinàmica, tan canviant i tan fascinant que estem vivint, no? I sobretot en els darrers temps, en els quals la revolució de la informació i l'excés de la informació ens fa que visquéssim absolutament col·lapsats per tantíssimes coses. Per tant, jo entenc que la novel·la actual ha de reflectir com a mínim això, no? Este desvari de tantíssimes coses, no?
Uh-huh. Jo els recomano que naveguin per Ciutat de Llops, la tenen publicada amb Editorial Columna, que s'introdueixin, no? Que pugin en aquest llagut amb l'Evan, amb l'oncle Passarrius, el Joan, la Maria, la Baicar, que pugin amb tots els personatges i facin aquest viatge també, que ens ajudarà d'alguna manera, jo crec que a mirar d'una altra manera també les Terres de l'Ebre, i ens venen moltes ganes de visitar-les. Andreu, sempre acabo aquest espai preguntant què llegeix l'escriptor. No sé si aquests dies tens algun llibre entre mans.
Mira, deixa'm, ara després te diré els llibres que tinc entre mans, però deixa'm fer un últim apunt al sí. que deies, no? De la novel·la. Jo crec que aquesta novel·la també és una novel·la molt especial que entendran i que arribaran a trobar-li sentit la gent que conviu en la seva vida en algun animal a casa.
Ah, sí?
Perquè al final hi ha un personatge que és una gosseta que viu al llagut i que també permet una significació especial. Jo, a casa meva, sempre mon pare vam tindre gossets, i ara no en tinc, però ara probablement, ara que m'he reconciliat amb mi mateix, probablement ara torno a tindre ganes ja de tindre, no? Per tant, aquest component animal també és molt important a la novel·la.
I tant. La natura, no? La natura en veu de la perleta.
Exacte, això mateix. No contem coses, però sí que jo li he donat este sentit, no? Que és la veu més humil, la veu més, diríem d'alguna forma, potser la que menys li caldria fer, és la que reivindica amb més tendresa això, no? El que som part d'un paisatge i d'una natura, no?
I tant.
Llavors, referent al que em deies del
quin llibre tens entre mans, a veure.
Doncs mira, jo ara tinc entre mans, estic a meitat de novel·la, una novel·la que us recomano també, que és d'una ribarrojana, de la Pilar Romera, que es diu Li deien Lola.
Apuntada, molt bé.
Apuntada, aquesta també està molt bé, parla del riu i parla i és una gran novel·la, i la recomano. I després estic acabant Les veus del Pamano del Cabré.
Ah, fantàstic, Jaume Cabré.
A l'últim tram.
I tant. Doncs escolta, que ho disfrutis, igual que jo he disfrutat aquesta setmana a Ciutat de Llops, és la nostra recomanació. Andreu, de veritat que ha estat un plaer tenir-te al programa, vine quan vulguis, que aquí tens casa teva.
Doncs molt bé, jo encantat, també un plaer, i us convido a que pugeu en este llagut, que trobareu una mica de tot.
I tant. Gràcies, Andreu, una abraçada.
Gràcies.
Doncs amb la nostra recomanació literària arribem pràcticament a la una, queden 2 minutets i mig, i abans de marxar als serveis informatius el que vull és convidar-los a un altre espectacle, que sé que ho estaven esperant, que ja ho vam anunciar ahir. És per demà al vespre, demà dissabte dia 30, si no saben què fer demà a la nit i els ve de gust anar-se'n a la Tarraco Arena Plaça a veure Boyer, un espectacle, una comèdia divertidíssima, doncs què han de fer? Els ho poso fàcil, que estic de bones avui divendres. El més ràpid o ràpida que ens truqui al 977-32-60-50 s'emporta una entrada doble per anar demà a la Tàrraco Arena a Plaça a veure Boyer. Amb la nostra cançó del dia, de Jerry Lee Lewis, que com saben avui fa 81 anys, avui 29 de setembre, arribarem al punt de la una, els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb moltes més coses. Hem de connectar amb COPE Lleida, hem d'agafar la Nacional 240 per saber quines propostes ens fan per aquest cap de setmana a les seves comarques. També en farem un parell de les comarques de Tarragona i veurem quines estrenes tenim en cartellera aquest cap de setmana amb la Laura González. No se'n vagin.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
al nostre Twitter, @copetarragona.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Generalitat asegura que el referéndum ilegal del domingo va a contar con más de 2.300 puntos de votación y llama a votar a más de 5 millones de catalanes. En estos momentos, el gobierno catalán está presentando el dispositivo para ese 1 de octubre. COPE Barcelona, Álvaro García.
Se ha anunciado el horario de los 2.315 colegios electorales para este domingo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, más de 7.200 personas ayudando a la realización de este referéndum. Muriel Junqueras, vicepresidente de gobierno, reitera que el 1 de octubre se va a votar, pase lo que pase.
Habrá todas las mesas y los ciudadanos de Cataluña podrán votar. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa, o intenta impedir que haya un colegio electoral, o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos igualmente podrán votar.
Sigue en marcha la comparecencia. Junqueras subraya literalmente que no caigan en provocaciones los ciudadanos de Cataluña. Y además, desde la Generalitat han confirmado que la mayoría de los miembros de las mesas electorales ya han recibido la citación para el domingo.
Por cierto, que la cadena COPE se ha negado a pagar los 10 euros que se han impuesto para que los periodistas pudieran acudir a este acto, por lo que finalmente esta información se ha cubierto a distancia. Contamos también a esta hora que el Ayuntamiento de Madrid mantiene las restricciones de tráfico para mañana por la contaminación. Belén Ibáñez.
El escenario mañana será el mismo. Se reducirá la velocidad máxima en la vía de circunvalación M30 y en las vías de acceso y salida a la ciudad a 70 kilómetros por hora. Mañana a las 12 se volverá a informar sobre las medidas que deberán aplicarse. De esa manera sabremos si el domingo se mantiene el protocolo, si se levanta o si se incrementa con la prohibición de aparcar a los no residentes en zonas de estacionamiento regulado. Sin embargo, todo apunta a que los niveles de contaminación bajen al ser fin de semana, con lo que el escenario se mantendrá o se rebajará.
Y hay más noticias que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
En Orense, la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes acusados de agredir a otro. El motivo es que el agredido tenía una bandera de España en su perfil de Instagram. Los arrestados tienen 18 y 22 años y defienden ideologías independentistas y de extrema izquierda. Se les imputa un delito de lesiones. En economía, la Audiencia Nacional no se opone a la venta del Banco Popular al Santander. Aún así, reconoce que la operación ha generado perjuicios de difícil reparación y a los que recurrieron le remite al organismo comunitario que autorizó la venta. Y en Alemania sigue abierta la investigación para tratar de localizar al desconocido que está colocando comida envenenada en las estanterías de varios supermercados. Lo hace en alimentos incluso para bebés y el chantaje es claro. Si no le pagan millones de euros, seguirá colocando comida envenenada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya en los deportes, lista de convocados de Lopetegui y José Luis Corrochano.
España juega los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial contra Albania en Alicante y contra Israel fuera de España. Vamos a conocer la lista y qué dice el seleccionador Julen Lopetegui sobre Piqué y su último tuit apoyando la votación de este domingo. Vamos hasta Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
La lista la componen 25 futbolistas. En el capítulo de novedades, en el centro del campo, Lopetegui convoca a Illarramendi y en la zona ofensiva a Callejón y al delantero del Valencia, Rodrigo Moreno. Con respecto a la convocatoria anterior, Lopetegui no cuenta ni con Suso, ni con Deulofeu, ni con Lucas Vázquez, ni con David Villa. Ha hablado de Gerard Piqué, lleva 91 partidos con la selección española, el lunes entrenará con la roja, dice el seleccionador que no duda ni de su compromiso ni de su profesionalidad.
Y ha dicho lo que Gerard hace cada vez que viene con nosotros, que es partirse el alma con la selección española, dar ejemplo, ser un tío muy comprometido, y en ese aspecto estamos encantados y no entramos a valorar ninguna otra cosa más.
Y es noticia de última hora, informa el Athletic de Bilbao que Iker Muniain sufre rotura de ligamento cruzado anterior derecho después del partido ayer contra el Zoria que perdió el Athletic de Bilbao en casa 0-1.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Ciudadanos de Cataluña van a votar en referéndum.
Cuanto más tarde rectifiquen...
Nos ha situado a los Mossos de Escuadra.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el referéndum ilegal. Con Carlos Herrera desde las 10 de la mañana en fin de semana. A las 2 de la tarde, al frente del especial Mediodía COPE.
Puigdemont sabe que ya no le queda ninguna otra salida.
También con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
Desde las calles de Barcelona.
También en cope.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE.
Es un incidente aislado y creo que hoy va a ser el día más seguro.
No es malo acudir a una tercera persona que te ayude.
Una subida de tipos, eso se va a ir reflejando en la hipoteca.
Intentamos
la
hipoteca en no pensar en lo malo, cómo estará.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
Vinga, passada ja la una, reprenem aquí al migdia COPE amb moltes més qüestions. Agafem la Nacional 240 perquè un divendres més toca connectar amb el Ricard Álvarez des de COPE Lleida. Ricard, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Bon
Escolta,
dia.
Escolta, t'agraeixo avui especialment que siguis aquí, perquè sí, sé que avui esteu de festa major a Lleida.
Sí, sí, avui és dia festiu i he dit, escolta, jo vaig una estoneta a la ràdio perquè he d'explicar coses a Tarragona i he de parlar amb la Mònica, i això no m'ho puc perdre.
No t'ho pots perdre. Doncs no. Agraïts especialment avui des de COPE Tarragona, que tingueu bona festa, bon Sant Miquel, felicitats a tots els Miquels i tot el que convingui. Uh-huh. Escolta, suposo que estan de festa major, tindràs alguna proposta. Mira, més que interessant per fer-nos.
Tinc moltíssim. Moltíssimes propostes. De moment ja us recomano que us connecteu a la web www.paeria.cat i allí hi ha el programa de la Festa Major i hi ha moltíssimes coses. Però avui, mira, te'n porto una d'avui, d'aquest vespre, a les 8, a l'Auditori Municipal Enric Granados, on el grup Blaumut venen a presentar sobre l'escenari el seu darrer treball, l'Equilibri. Queden entrades, busqueu-les també, les podeu comprar anticipadament a la web de l'Auditori Enric Granados, però jo crec que és una bona proposta per donar... Home, no és el tret de sortida, perquè ja durant tot el dia hi ha hagut cosetes, però bueno, és per començar bé la Festa Major de Lleida.
Molt bé, a mi m'agrada molt Blaumut, eh?
Sí,
m'agraden molt.
Jo, sí. Les dues vegades que hi han vingut a Lleida els he anat a veure, els conec, a més tenen bastanta relació... tres o quatre dels components amb Lleida i la veritat és que la proposta musical és... a mi m'agrada molt també.
Molt bé, doncs escolta, sí. Blaumut, bé, i moltes més coses, és una bona oportunitat
sí.
per apropar-se a Lleida i viure-la en festes, que sempre és més especial, no?
I tant que sí.
Escolta, jo també tinc propostes aquí, tant pels de Tarragona que no es puguin desplaçar fins a Lleida, com pels de Lleida que aprofitant aquesta festa puguin venir,
A veure, explica.
Per exemple, mira, una cosa per aquest vespre mateix i sou a temps, que estem a una hora, eh? O sigui, que hi sou a temps. Mira, i això a més li agradarà molt a la Laura, perquè va de cine la cosa. Sé que ens està escoltant ja. La saludem ja?
Sí, bueno, està arribant.
Està arribant.
Arriba just,
doncs
perquè com que estem de festa major, arriba just, ara està traient aquí papers
vale,
i coses.
Doncs, bueno, ara, després li pregunto, que vagi escoltant. Mira, aquesta nit a la TAP, a la Tarraco Arena Plaça, tenim una cosa, que és que a mi m'encanta això, eh? Soc una mica friqui, però fan un sing-along amb la pel·lícula Gris.
Ah,
o sigui, és anar a veure la pel·li, tu veus la pel·li i a més vas fent el karaoke de les cançons, de les actuacions musicals mítiques de Gris.
Ah, o sigui, que canta el públic també.
Sí, vas a fer un karaoke mentre veus la pel·li, llavors tu estàs allà veient la pel·li i de cop comença el Gris Lightning i tu la comences a cantar, pots posar de peu... i a Atrezzo és fantàstic.
Però què pot sortir d'aquí?
Bueno, jo no és la primera vegada que vaig a un sing-along i espera, que és molt divertit, eh?
Que la Laura ja li han caigut aquí les bobines de cel·luloide que porta i tot, però he escoltat això de cantar i m'està fent senyes. Laura.
Clar. Hola, Mònica.
Hola,
bon
Laura,
dia.
Què tal?
Bones. Mira, et volia preguntar si amb aquest sing-along es pot anar disfressat.
Sí, senyora. Ah, es pot anar disfressat i, a més, a l'entrat donaran també a Atrezzo, que hi ha una mica de tot, perquè et posis més en el paper.
Però has d'anar de la pel·lícula, no vagis de Star Wars, tu.
No. Bueno, home, si vols, però sí, és una... Escolta, és molt divertit, eh?
Jo hi vaig anar amunt del Rocky Horror Picture Show.
Bueno, a veure, que això ja no és tant de ballaruca.
Que havia la paraula horror, has dit?
Sí, Rocky Horror Picture Show, que és un musical, també.
I també cantava la gent?
Sí, anaven tots caracteritzats
i va ploure l'endemà o no?
No.
Canta bé la gent.
A veure, en coral així gran sempre es dissimula tot molt bé.
Deixeu que us expliqui una anècdota.
Si us plau.
Em fa vergonya, però...
No així encara més.
No l'he explicat mai. El meu grup preferit és Roxette, val?
No ho sabia, Ricard.
No ho sabia, no, sí. Doncs la primera vegada que vaig poder anar a un concert de Roxette, que ja fa molts anys, al Palau Sant Jordi, per recordar-me, perquè em quedés marcada l'experiència, em vaig comprar un minidisc portàtil. Jo no sé, la Mònica sí, perquè treballa a la ràdio, sí. I aquí en tenim, però bueno, un minidisc portàtil que em va costar una pasta, i em vaig comprar un micro estèreo professional de solapa i vaig entrar amagant-me'l per llocs inverosímils, perquè clar, et catxegen i tal, i clar, la gravadora era petita, i vaig poder entrar. I dic, bueno, perfecte, em penjo el micro al coll, per entendre'ns, començo a gravar, però clar, jo cantava totes les cançons. Clar, hi ha tant soroll que tu et penses que cantes bé.
Però no.
Però clar, la font més propera de so és la teva veu. Quan ho vaig escoltar després, quins crits. Però quins crits.
Però això és perquè estàs gaudint del concert. Això és
ja,
fantàstic.
Mònica, però, o sigui, crec que encara el tinc. No l'he tornat a escoltar mai.
Això volia saber jo, si el tens encara.
Crec que sí, però el tinc ben guardat.
Bueno, doncs busca'l, que això acaba sortint sempre, eh? Ja el pots destruir, perquè això tot acaba sortint a la vida.
Però és que clar, tu, per això et dic que aquestes coses tothom ens pensem que cantem molt bé quan hi ha molt soroll de fons, però...
Escolta, que és igual cantar bé o malament, la qüestió és passar-s'ho bé. Doncs avui a la TAP, a les 10 del vespre, el sing-along de Gris, eh? Entreu a 3w.cat i allà teniu més informació.
No, això que us he explicat no ho expliqueu que ho negaré sempre.
Bueno, sí, ara que estem només nosaltres, no? Que no ens ha sentit ningú més. Però bé, escolta, tinc encara una altra proposta,
va,
que això val per dissabte i per diumenge, eh? Si dius diumenge no sé què fer, doncs mira, me'n vaig a Vimbodí i Poblet, que fan el Vitrum, la festa, la fira dedicada al món del vidre. I és molt curiós perquè allà teniu un museu del vidre i podeu fer, entre moltes altres activitats, doncs bé, hi ha concursos de moltes coses, eh? De beure en porró i tot, però podreu veure com bufen vidre els mestres artesans, que això és, de veritat, si no ho heu vist mai, preciós.
Bueno, escolta, Mònica, per cert,
digues.
Amb 10 segons, el diumenge, us bon pelet just, però et faig una segona proposta. A les 8 del vespre hi ha la visita nocturna guiada a la Seu Vella.
Oh, fantàstic, això.
És maca, de veritat. Veritat, eh? Ja ho sé que potser la gent de Tarragona és com un pelet lluny, però és molt maca la visita nocturna i guiada que a més acaba amb el castell de focs de final de festa, que el fan a baix del riu, però des del castell es veu espectacular.
Doncs escolta, això val molt la pena, eh?
Sí, la resta d'activitats ja ho sabeu, a paeria.cat, allí teniu tota la resta, però aquesta, mira, t'he dit una per començar avui i una per acabar el diumenge.
Perfecte, doncs escolta, ara el que demano, Ricard, és que saludem a la Laura com es mereix i li posis la seva sintonia, sisplau.
Li posem la sintonia. Espera que arregle les fulles de paper i anem a començar. Deixa'm que busqui la sintonia. A veure si és aquesta. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Va, com si no ens haguéssim saludat fa dos minuts, eh?
Escolta, jo sempre m'he adonat que aquesta setmana he posat molta música al programa i m'he adonat que ballo molt mentre
ja
estic
dic.
Davant del micro.
Jo entre
que val més que no em posin una càmera.
Entre la que m'has triat pel vestidor dels dimarts i aquesta, déu-n'hi-do, eh?
Ballo molt, però bé.
Mira que jo ballo, bueno, no sé si es pot dir ballar el que jo faig, però...
Laura, com aquest cap de setmana pot ser l'únic refugi, serà el cinema...
Sí, però has de començar amb una pregunta sempre a la Laura.
Ah, és veritat. La puc fer jo avui?
Sí, va, fes-la, que riurem.
Laura, has anat al cine aquesta setmana?
No hi he anat.
Sí, Tu veus quina crítica de cine que tinc?
Home,
ara, després va una setmana i va veure tres pel·lícules o quatre.
Clar, és que t'anava a dir, hi ha setmanes que no et dona per tot la vida. Això passa.
És que vaig anar a veure l'exposició de David Bowie a Barcelona.
Oh, molt bé, quina enveja.
Que també feia al·lusió al món del cinema.
I què tal?
Pues molt bé, el muntatge de l'exposició està molt bé, us la recomano molt. L'última sala és espectacular, jo em vaig emocionar, vaig aprofitar que el meu acompanyant anava al lavabo i em va caure la llagrimeta, saps? Però bé, molt bé. A veure, no és una exposició que parli molt sobre la música, sinó més sobre la posada en escena, on es basa bé pels dissenys, la roba, les lletres, bueno, està bé. I les seves incursions en el cine, que ja n'hem parlat alguna vegada, també.
Molt bé, doncs escolta, això ja està bé, mini punto per la Laura.
Vinga, va, parlem d'estrenes.
Però parlem d'estrenes, t'anava a dir, perquè això, l'únic refugi igual és el cine, a veure què tenim.
Pues tenim coses rares, la veritat.
està la cartellera com l'actualitat, no? Rara, rara.
Bueno, però tenim una mica de tot. Mira, l'estrena gran de la setmana és Mother, Madre, així amb una exclamació, que és la nova proposta de Darren Aronofsky, que és un director que va fer Pi fent el caos, Requiem for a Dream, que és la música que escoltem ara, La Fuente de la Vida, El Luchador, El Cisne Negro, vull dir, són pel·lícules ja raretes de per si. Doncs, bueno, aquest cop ens regala una nova història de paranoia, protagonitzada per Jennifer Lawrence i Javier Bardem, amb uns secundaris com Matt Harris i Michelle Pfeiffer, la mar d'inquietants, la veritat. Segons els tràilers i el que jo m'he anat informant i els avanços que he vist i tal, sembla ser com que la protagonista viu en una casa aïllada amb el seu marit, allí al mig del no-res, i, bueno, ella reforma la casa i com que li dona vida i crea com un entorn, no? I un dia, doncs, arriben uns desconeguts pensant que és una casa d'allotjament rural i, bueno, decideixen quedar-se a dormir i, bueno, el marit d'ella està d'acord, ella pensa, ai, però què és això, saps? Que arribin aquí unes persones que no coneixem i es quedin a dormir. Llavors, ella, sospitant tot això, doncs revisa l'equipatge dels desconeguts aquests i troba fotografies del seu marit dintre de l'equipatge. Llavors, bueno, suposo que aquí és com comença tot el rotllo estrany de la peli i tal, i la paranoia. Però bé, la crítica diu que no deixa indiferent, o que t'agrada o que no t'agrada gens.
Bueno, si paranoia, sent el director de Cisne Negro, seria la paraula adequada, no? Pel cinema de Aronofsky.
Sí, la veritat.
Jo, la que has dit, la del Pi, fent el caos, no l'he anat a veure encara.
No, té anys, aquesta no, ja sé, l'any 96.
No l'he anat a veure, no l'he vist a casa tampoc.
Bueno, és bueno, ja és rareta.
És estranya també?
Sí, sí, no. Sí.
Què més, va?
Més coses, va.
Que bueno, aquesta no m'ha cridat.
Pues la següent tampoc, la veritat. Ah. Mira, és Fantasma Desolación. No sé si et sona una peli de l'any 79, que es deia Fantasma. Que
era de terror?
Sí, és una
doncs
pel·lícula
no,
de terror.
No em sona.
Que va crear Don Coscarelli, que és el senyor que va fer també El Senyor de les Bèsties. Vale, la saga aquesta de Fantasma, segur que et sona, segur que has vist algo. És una pel·lícula de sèrie, direm B, per no dir Z, però que ha tingut el seu públic i està considerada una pel·lícula de culte. És una pel·lícula de l'any 79, com bé he dit, i bueno, va sobre un senyor alt, li diuen el hombre alto, que apareix als somnis de la gent, i bueno, és una mica entre Freddy Krueger, una història dimensional, perquè el personatge aquest de l'hombre alto pues, apareix, té com a portals dimensionals energètics raros i vol crear el seu exèrcit de zombis, de no muertos, o sigui, que ressuscita la gent per fer el seu exèrcit.
No, m'estàs convencent, vale? Totalment per anar al cine.
Però el que us pot sonar una mica és el tema de que ell, per matar els que se fiquen en el seu camí, doncs utilitza com unes esferes així platejades que persegueixen a la gent i surten uns pinxos de les esferes i llavors els mate. Vale? O sigui, d'això anava la pel·lícula del 79 i d'això va també la del 2017, que sembla que serà l'última d'aquesta saga, que és la part 5 aquesta. Aquesta la cinquena de la saga. I sembla que serà l'última. I en aquesta, doncs, l'hombre alto doncs, segueix de viatge interdimensional entre pobles, utilitzant els seus portals, i bueno, va fent el seu propi exèrcit amb les seves esferes mortals, tal, no sé què, i les pel·lícules s'assemblen tant les unes amb les altres que encara utilitzen el mateix repartiment des de l'any 79.
Escolta,
una dada curiosa.
Abans que segueixis, hi ha alguna pel·li que m'agradarà avui?
Sí, tens dues comèdies.
Avisa'm.
Bé, també tindrem La Cordillera. És una pel·lícula argentina protagonitzada per Ricardo Darín. Oh, quina novetat, una pel·lícula argentina protagonitzada per Ricardo Darín.
Sí, perquè darrerament està hiperactiu, eh?
Sí, però aquesta, que li han donat el Premi Donostia aquesta setmana al Festival de Cinema. A mi aquesta em fa ganes, eh? M'agrada Ricardo Darín.
La Cordillera.
Sí. La Cordillera. Bé, us explico una mica la trama. És un drama, sí, és un drama d'intriga política, imagina't. En una cimera de presidents llatinoamericans a Xile, on es defineixen estratègies i aliances geopolítiques de la regió, Hernán Blanco, que és el personatge de Darín, que és el president d'Argentina també, doncs viu un drama polític i alhora un drama familiar que li farà enfrontar-se als seus propis dimonis. Haurà de prendre decisions que poden canviar el curs de la seva vida tant pública com privada. Per una banda, una complicada situació emocional amb la seva filla i per l'altra, la decisió política més important de la seva carrera.
Wow.
No, a veure, el tràiler, l'ambient, tot això pinta bastant bé.
Vale, vale.
Sí, sí.
Sí, sí.
Que arriben les meves, ara?
Sí, ah. Alto. Què ha passat aquí, a veure?
A veure, explica'm, va.
Bueno, són dues comèdies espanyoles, vale? Una és La llamada i l'altra és Operación Concha, vale? Et fico Whitney Houston perquè aquesta és de la banda sonora del Guardaespaldes,
sí,
vale? I te la fico perquè està molt lligada amb el tema de la primera pel·li que t'explico, el de La llamada. Està dirigida per dos dels nous professors d'Operación Triunfo, el Javier Ambrosi, que també és actor i el vau poder veure a Sexy Killer, Moriràs por ella, i el Javier Calvo, que sortia a Física o Química fent el personatge de Fer. Vale? Bueno, aquesta pel·lícula està basada en el musical homònim que porta en cartellera per tercera temporada des del 2013 a Madrid i bueno, ha tingut tant èxit aquesta comèdia musical que han decidit portar-la al cine. Està ambientada a Segòvia i explica la història de Maria i Susana, que són dos joves adolescents de 17 anys que es troben en el campament d'estiu cristià anomenat La Brújula i al que van des de que són petites. Les dues noies doncs, senten passió pel reggaeton i l'electrolatino i tal, però a Maria se li apareix en somnis una figura celestial que dedueixen que és Déu i li canta cançons de Whitney Houston i això els hi canviarà la vida.
Jo això bueno. No que li cantava, però ho vaig veure a la queixa vecina, també se li apareix la verge.
Però vaja, bueno, no sé, la veritat és que va tenir molt èxit al teatre, jo no sé si això, Laura, creus que es pot traslladar a la pantalla, a la gran pantalla.
Doncs no ho sé, perquè el repartiment són així gent jove, que crida bastant al públic, pues, jove també, que els han seguit, doncs, el que et dic, a Operación Triunfo, yeah, a Física i Química, jo és que ja estic una mica fora d'això. Des que vaig fer els 30, jo me sento com...
T'anava a dir, noia, és que m'has dit noms que de veritat que no sé qui són.
A veure, des de que va fer els 30, la Laura fa 4 dies que ha fet els
30.
Clar,
però ha dit Física o Química i he pensat, ui, però això, jo era de al salir de classe, saps què et vull dir?
Però jo ni una ni l'altra, imagina't. No és que no tingués edat, però no ho veia.
Tu Melrose Place.
No, tampoc, no em vaig enganxar res de
tot
això.
Jo era de Companyeros,
ni Sensación de Vivir, tampoc.
Oh, també, sí,
Companyeros.
També.
Companyeros?
Bueno, és igual.
No me suena cap, jo no sé on estava.
Té 18 anys, la sèrie de Companyeros.
Què em dius ara?
Però jo veia Salvados por la Campana.
No, oh, també, jo també, jo ho veia
claro.
Tot.
Les gemeles de Sweet Valley.
Hombre, també, sí, és una època
Padres
fantàstica.
Padres Forzosos.
També, aquesta poc, però sí.
Jo també me quedé lluny.
Mira, jo veia Alf.
Alf jo la veia també.
Ah, jo també, però són coses diferents.
Sí, jo ho sé, però...
Bueno, és igual. Escolta, anem a l'altra comèdia, va, que se'ns anirà el temps.
L'altra comèdia és Operación Concha. Té un repartiment immillorable i aquesta comèdia és una comèdia d'acció, vale? Elaborada amb el rerefons de la indústria del cine. Veurem un Jordi Mollà fent comèdia, que és un registre al que no ens té gaire acostumats, des de que fa temps ja fa pel·lícules a Hollywood i tal, i quasi sempre li donen papers de dolent. Doncs bueno, aquí el veurem fent comèdia. Tindrem també a Carla Lejalde, a Unax Ugalde, a Bàrbara Goenada, a Fernando Colomo, doncs entre altres. La trama va sobre Marcos, que és un empresari sense escrúpols que lidera una productora de cinema que ha caigut en fallida. Desesperat i sense quartos, doncs Marcos i el seu equip maquinen un pla per enganyar a una inversora milionària mexicana amb un doble del prestigiós actor Ray Silvela, qui ha rebutjat treballar en la seva pel·lícula. Aprofitant el context del Festival de Cinema de Sant Sebastián, que s'està fent de fet aquests dies també, doncs aquest clan de la productora doncs comencen a fer una gran estafa on res sembla el que és.
Sembla de videojoc això ara?
No.
No.
Què és això?
Què és això?
Això és... Us en recordeu una sèrie que van fer aquí a TV3 que es deia Quatre Grapes? Els Rugrats?
Mm-hmm. Sí em sona això.
Doncs he agafat la banda sonora
per
explicar-vos les dues estrenes de pel·lícules d'animació que tindrem aquesta setmana. Així per canviar una mica el ritme del programa. Tindrem una pel·lícula que es diu Amarillito, És una pel·lícula francesa que en francès se diu Gus, le petit oiseau, grand voyage, que vol dir Gus, el petit ocell i el gran viatge, però bueno, aquí li han dit amarillitos, aquestes traduccions. Que,
pues, ¿qué dius
pues,
per
mira,
què?
Està bé, no?
Cal?
És que l'ocell tampoc és groc, imagina't, però bueno, saps? Doncs és una pel·lícula de dibuixos animats, com bé he dit, de la mà de l'animador francès Dominique Monferri, que va fer la sèrie de Marsupilami, no sé si us en recordeu, sí, i sí, ha treballat també amb Disney i tal. I bé, tracta sobre un ocellet que troba la seva raó de ser en juntar-se amb una banda d'ocells migratoris. Després tindrem Gatos, que Gatos, un viatge de volta a casa, que és una animació japonesa, que això sempre és sinònim de qualitat, que va sobre un gat negre anomenat Rudolf, que es separa del seu estimat amo i inesperadament es desperta amb un camió que el transporta fins a Tòquio. Allí coneix Ipai Atena, que és un gat negre, un gat jefe, que és temut per tota la ciutat. I, bueno, en Rudolf, que és incapaç de tornar a casa, comença una nova vida juntament amb Ipai Atena, qui en realitat no és el que aparenta, igual no és tan xungo.
Vinga, que hem arribat al final,
sí,
hem parlat
tenim,
de moltes coses.
Tenim de tot a la cartellera, sí, aquesta setmana, molts gèneres, no?
Sí, sí, sí.
Que et falta alguna cosa?
Sí, volia explicar també un documental.
Vinga.
Que no sé si l'estrenaran allí a Tarragona, que es diu Converso. Li dic, bueno, és, creia que era important mencionar-lo perquè, bueno, va ser el guanyador del Festival de Cinema de Màlaga, el millor documental. Ha sigut molt ben acollit per la crítica, aquest documental, que recomana el seu visionatge perquè diuen que, bueno, l'ensamblatge entre idees, planos i tal, doncs és un encaix de peces conceptual original i curiós. És una pel·lícula sobre la família, l'harmonia i la fe religiosa. Jo aquest programa el vaig començar volent parlar de cinema i religió, ara ja
sí,
no.
Sí, sí.
Però, bueno, he vist el tràiler i tal, i, bueno, els conceptes més o menys bàsics, des dels que s'intenta explicar una cosa profunda com la religió, doncs, o com la conversió que va patir les germanes del director al catolicisme. Us explico, el cineasta mira d'esbrinar què hi ha darrere d'aquest mecanisme de transformació personal que van patir les seves germanes i, bueno, desmuntant una mica el format del documental clàssic d'entrevistes, el director s'assenta en una cadira que converteix en una mena de confessionari, tant per a ell com per als demés, el llençava preguntes enfront d'un mirall que no és un altre que l'entorn casolà. És un retrat de família amb el rerefons de cerca personal i un gran interrogant cinematogràfic. Si l'Esperit Sant entra a casa nostra, és possible fer una pel·lícula sobre ell?
Doncs escolta, estic mirant on, si el posaràs, has dit, no sé si el posaran a Tarragona, doncs et confirmo que sí, perquè aquí tenim el nostre reducte de felicitat perquè fa el cinema, que és la Rambla de l'Art de Cambrils,
mira,
que és un cinema magnífic, on sempre, doncs, per sort, programen aquestes coses que de vegades a les grans sales no podem trobar. Així que Converso estarà a la Rambla de l'Art. Eh?
Doncs aprofiteu que val la pena aquest documental.
A Lleida el tindrem al...
De moment no.
De moment no.
De moment no.
Ah, doncs veniu cap a Cambrils. Rambla de l'Art, apunta.
Molt bé.
Escolta, Mònica, per no fer-te enveix, que anem directes cap a 2:15, la Laura i jo ara ens n'anem a fer el vermut. Eh?
Perfecte.
Vermut de Reus, suposo.
Bueno, vermut de Reus, ja demanarem vermut de Reus, però ho farem aquí Lleida, aprofitant els actes de la Festa Major.
Moltíssimes gràcies a tots dos per venir aquesta estoneta a treballar. Ara us deixo continuar de Festa Major. Ha estat un plaer.
Fins dilluns.
Adéu,
bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Doncs nosaltres posem el punt i final amb música, amb la nostra cançó del dia. Arribem al punt de 2:15. Els deixo ja amb la programació de la cadena COPE. Els recordo que l'equip de Herrera en COPE i el migdia tornarà dilluns puntualment a les 12:20, però també els recordo que diumenge tenim programació especial per seguir tot el que passi l'1 d'octubre, evidentment amb tot el desplegament de tots els companys dels serveis informatius i de programes per les, evidentment per tot Catalunya, també a les comarques de Tarragona, així que poden estar puntualment informats. Ha estat un plaer haver-los acompanyat una setmana més. Gràcies per ser-hi i que tinguin molt bon cap de setmana.